Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de dijous 28 de maig de 2026. Serà un dia molt calorós, segur que ja ho heu escoltat per activa i per passiva. Sembla que avui aquí al Penedès tindrem el pic de calor d'aquests dies. Una bona recomanació, si ho podeu evitar, no sortiu, sobretot en les hores de màxima calor, quedeu-vos a casa escoltant la ràdio. I ens agradaria que la vostra opció fos el Penedès en xarxa. Si així ho feu, això és el que escoltareu. D'aquí uns instants us portem l'agenda cultural i d'activitats d'aquests propers dies a tots els municipis de l'Alt i el Baix Penedès. D'aquesta manera arribarem a 9:45, primer flash informatiu del matí. Són 5 minuts a càrrec dels serveis informatius per explicar-nos què ens depara aquest dijous. A 9:45, directament jove, amb la Núria Mallofré, responsable del CIAJ, el Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca. Parlarem sobretot de qüestions educatives, de preinscripció universitària, de preinscripció a cicles, de beques, i acabarem amb una connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. Obrirem la segona hora a les 10:06, després del butlletí d'uns quants anuncis, amb un aniversari, els 20 anys de rues i festes del grup de timbalada rítmica de Sant Sadurní d'Avalots. Uns quants membres de la colla ens acompanyaran per repassar aquesta trajectòria i explicant com celebraran aquest proper dissabte 13 de juny aquest 20è aniversari. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, Alt i Baix Penedesenca. Ens actualitzem i seguim, que encara ens quedarà mig programa per endavant. Aquest dijous hi haurà agenda al detall a 11:15 i ho aprofitarem per parlar, per recomanar la Festa de la Bicicleta de Calafell i la 6a exposició de bicicletes clàssiques. Ens ho explicarà la Júlia Fernández, regidora d'Esports i Joventut. A la gent del detall sempre van de dos en dos, les propostes, i l'altra és la tercera edició del Mercat de la Masovera, que té lloc aquest dissabte a Vilafranca, organitzat per Copsatània i l'Ajuntament Vilafranquí. La tècnica de Copsatània, Marta Reventós, ens acompanyarà per fer-nos 5 cèntims de tot el que hi trobarem. Un mercat que canvia d'emplaçament, que se'n va a la plaça Jaume I i que creix considerablement. El coach Jordi Llong ens acompanyarà amb una ullada a la ment a partir de les 11:06 avui per parlar, per destacar el valor que tenen les relacions de confiança, sobretot en temps difícils, complicats. A 11:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. El darrer flash d'aquest matí, sabem com acaba el dia, el matí, el migdia i qüestions destacades de la tarda de demà. I acabarem amb el de Vinyes i Vins, que signa Víctor Cornejo, quinzenalment. Fa 15 dies teníem un capítol dedicat als maleïts tanins, que ara ja no ens fan por, i avui seguim amb el maleït terroir. Una bona brúixola per dissenyar el cap de setmana i per conèixer totes les activitats i propostes que tenim a prop de casa és l'agenda dels dijous, que comencem a Canal 20 amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals, diem-vos que avui mateix a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura Mascataro dels Monjos s'organitza un taller de consciència i connexió amb el sol pelvià a càrrec de Lídia Freixedes. És una activitat que s'inscriu dins dels actes del 28 de maig, que és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. La inscripció prèvia per correu electrònic a igualtat@smmonjos.cat. El bibliobús farà parada aquest dijous davant de l'escola El Castellot de Castellví de la Marca en horari de 12:45 a la 1 al migdia. Per demà divendres torna el bibliobús, en aquest cas a la rasa de l'Amell de Sant Cugat Sesgarrigues, a 16:45 i fins 16:45, i de 16:45 a les 8 del vespre al Parc de la Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos té lloc aquest divendres la desena edició de la Fira d'Extraescolars. De les 5 a les 9, el Club de Patinatge Artístic dels Monjos i el Consell Esportiu de l'Alt Penedès organitzen una exhibició de patinatge a gespa, i des de les 7 a les 9 al Molí del Foix hi ha una nova sessió del Cercle d'Homes. En aquesta ocasió, per tractar de propòsits i trobar el propi camí a la vida, la inscripció prèvia per correu a igualtat@smmonjos.cat. I ja dins dels actes del Remellart, aquest divendres a 17:45 de la tarda, a la Biblioteca dels Monjos, hi ha la Dolça Llibreta, que organitza un taller infantil per fer un quadern natural. I a 19:45 del vespre, al Centre Recreatiu de la Ràpita, hi ha l'acte inaugural del Cuines i Tapes del Remellart, amb un maridatge de xocolates, vins i escumosos a càrrec de Raimon Mascaró. Per dissabte, no deixem els monjos, des de les 9 fins les 3, al Pavelló Municipal d'Esports i al Camp Municipal d'Esports acullen la festa de fi de curs de l'escola esportiva. I a PACS, l'Ajuntament organitza una sortida aquest dissabte amb motiu de la incorporació de la maqueta de PACS del Penedès al conjunt de Catalunya en miniatura. Una sortida que es farà des de la plaça de l'Ajuntament a 11:45. I a les 2, al Casal Torrellenc de Torrelles, hi ha la 12a edició del Dinar Solidari contra el Càncer. I en acabar, Moratones posarà la música en directe a la sobretaula. Ja a les 6, a la plaça de l'Església dels Monjos, hi ha una nova edició del Tapa i Art, amb una degustació de tapes a càrrec del Ball de Diables de Santa Margarida i els Monjos, els Espantos, també del Club Patí Monjos, els Totxos i del Comerç del Foix. Acte seguit, l'actuació amb el DJ Track Lola Band. I a la mateixa hora, al Molí del Foix es fa un reconeixement als esportistes locals amb una entrega de premis als clubs i esportistes del municipi. A 16:45 arrenca la 11a cercavila del Drac. Va d'etapes, sense deixar els monjos. Serà amb sortida des de la plaça Pau Casals i final al Tapallart de la plaça de l'Església dels Monjos. I diumenge, 12:45, organitza la Diada Castellera de Santa Margarida dels Monjos a les 10 a la plaça de Pau Casals, ballada dels balls folclòrics infantils, a les 11, Diada Castellera amb els castellers del Foix, de Cubelles, Bous de la Bisbal, Minyons de l'Arbós, Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i Xicuelos del Delta. A les 2, a la plaça Pau Casals, fins a l'Església Cercavila dels balls folclòrics, i ja a les 3, dinar popular a la plaça de l'Església. Per la tarda, a 16:45, actua el grup de música Xivarri Més DJs. I a 11:15 i fins les 12 s'organitzen dues visites guiades al castell de Penyafort. I al Centre Cívic Alcalde Joan Marrugat de PACS hi ha a partir de 16:45 una nova cita amb el cinema en català dins del cicle Gaudí amb la projecció de la pel·lícula Cirat. I al centre de Sant Martí Sarroca, diumenge, ball, en aquest cas blanc, de les 7 a les 9 de la nit amb la música a càrrec del grup Almabet. A més del ball, també hi haurà degustació i sorteig. I acabem dient-vos que aquest cap de setmana, aquest dissabte, és la festa de la primavera de Can Trabal, la primera activitat a les 10, inflables d'aigua i un concurs amb bou mecànic. També en aquest horari a les 10 hi ha el taller de reutilització que promou el Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat. A les 12, missa oficiada per mossèn Joan Sala, amenitzada pel Cor Aire de les Marismes, i a partir de les 2 es preveu ja servir l'àpat popular amb xatonada i botifarrada. Per la tarda hi ha un joc a les 6 de boles musical i ja a les 8 fins a final de la festa hi ha disco mòbil. Durant tot el dia també hi haurà un fotocall disponible perquè tothom pugui immortalitzar l'expressió que té en viure aquesta primavera, la festa de la primavera que entrava aquest dissabte.
Seguim recorrent municipis alpenedesencs, ara des de Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que des d'aquest passat dimarts el celler de la Fassina acull l'exposició La Segona República i el Municipalisme, una mostra que repassa els principals canvis polítics, socials, educatius i culturals impulsats durant el període republicà, així com les dificultats i conseqüències que van marcar la ciutadania després de la Guerra Civil i l'inici de la dictadura franquista. En el marc d'aquesta exposició, us destaquem que demà divendres, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc el mateix espai, la presentació del llibre Somnis en paper, premsa i periodisme al Penedès republicà, a càrrec del seu autor, el periodista sadurninenc Jaume Requesens. Durant el cap de setmana us expliquem que dissabte al matí a 11:15 tindrà lloc en el marc de la campanya comercial Compra amb Cor l'activitat de teatre itinerant botiguers i botigueres d'altra època que es durà a terme pel mercat i la zona comercial del centre. I diumenge a les 6 de la tarda el celler de la Fassina projectarà la pel·lícula Cirat en el marc del cicle cinematogràfic Gaudí. Les entrades es poden comprar al web de l'Ajuntament o a la taquilla el mateix dia, però sols en efectiu en aquest segon cas. Anem ara cap a Gelida perquè l'església del castell del municipi acollirà demà divendres a partir de 8:15 del vespre l'acte de presentació de la restauració de les pintures de la capella de Sant Roc, un conjunt patrimonial d'interès històric i també artístic. Un dia després, dissabte a les 7 de la tarda, celebrarà una nova edició del Festival Píndoles amb tres peces curtes de microteatre, tres gèneres diferents i tres escenaris singulars. És a dir, a Gelida el públic podrà gaudir d'un circuit teatral itinerant que començarà a la plaça de la Vila i recorrerà diversos espais del municipi. Les entrades tenen un preu de 10 euros en anticipada i 12 a taquilla en venda disponible al web municipal i a punts presencials. A Sant Llorenç d'Hortons, diumenge a les 12 del migdia, celebrarà el vermut rumbero amb música en directe a la plaça Mossèn Comerma. I a Avinyonet del Penedès, el municipi encetarà aquest cap de setmana la recta final del Festival Enogastronòmic Microbi. Ho farà dissabte a partir de 9:15 de la nit amb el Winefest de Avinyonou. Tota la informació la podreu trobar al web municipal. Pel que fa a Torrelavit, demà divendres té lloc una nova edició de la Nit de les Biblioteques amb dues propostes al Casal de Cultura. A 6:15 de la tarda té lloc l'espectacle familiar en Bru i el Tresor Pirata. I a partir de 8:15, per públic més adult, la representació de l'espectacle d'aquells boleros, aquests contes, a càrrec de Mònica Torra. Aquest segon acte anirà acompanyat de música i una copa de cava pels assistents. A Sant Pere de Riudebitlles, diumenge, al Centre Cultural i Recreatiu, hi haurà sessió de ball a partir de les 7 de la tarda. Pel que fa a Sant Quintí de Mediona, dissabte, a les 12 del migdia, el Ball de Gitanes del municipi organitzarà un vermut amb música en directe i un concurs de versos. El Pla del Penedès, avui dijous, de 4:15 de la tarda a 7:15, estarà disponible al bibliobús davant de l'Ajuntament i a Olesa de Bonesvalls. Destacar-vos que el municipi celebrarà fins diumenge la Setmana Esportiva 2026 i que dissabte l'Observatori Astronòmic del Garraf celebrarà una nova edició de la Nit dels Estels, una activitat que combinarà observació astronòmica, sessió de planetari i caminada fins a Can Grau. La jornada començarà a les 6 de la tarda i durant l'activitat hi haurà observació amb telescopi, observació del cel nocturn a ull nu i preparació per l'eclipsi de sol de l'agost. També s'han previst activitats pels més petits. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer per WhatsApp al número 629-723-871.
Amb música obrim l'agenda des de Ràdio Vilafranca i és que aquesta tarda es fa l'última sessió de la 35a Cantània Memorial Josep Anton Casas de Música a l'Escola a l'Auditori Municipal. Al llarg de 3 dies, més de 700 cantaires han interpretat l'últim rellotge. A partir de les 7 d'aquesta tarda i fins 11:15, última sessió dels dijous de vi, aquesta vegada posant punt i final a la cita Territori Torner, cellers que treballen amb les botes de la Boteria Torner, com sempre, maridat amb gall del Penedès i amenitzat amb música de DJ al carrer del Comerç. A les 7, la secció de Belles Arts del Casal organitza una sessió de dibuix i pintura amb model per practicar el natural. Aquest divendres se celebra el Mercat de Cooperatives Escolars per posar punt final al programa QM, Cultura Emprenedora a l'Escola, d'aquest curs. Tindrà lloc de 5 a 7 de la tarda a la Rambla de Sant Francesc i les cooperatives de les 8 escoles participants vendran els productes que han elaborat al llarg del curs. La comèdia Plaer culpable arriba aquest divendres a Cal Bolet, protagonitzada per Marc Ulldemolins i Francesc Ferrer a les 8 del vespre. A 9:15 a l'Espai Artístic El Rebós, Improvistos, un espectacle d'improvisació, fresc i dinàmic, interpretat per Teatro Barato. Dissabte al matí se celebra la tercera edició de la Masovera al Mercat de l'Economia Social i Solidària de la Vegueria Penedès. Aquesta vegada es trasllada a la plaça Jaume I per poder concentrar totes les activitats i compta amb una 60 d'entitats d'arreu del Penedès. El claustre de Sant Francesc, taula rodona i inauguració de l'exposició La paraula i la violència, una obra de l'artista multidisciplinar Jesús Galdón en col·laboració amb el periodista i escriptor Plàcid García Planas. La taula rodona tindrà lloc a les 6, al mateix claustre, i a les 7, l'acte inaugural. A 7:15 a la sala Mossèn Vinyeta, Contes de Santa Maria per a nens i nenes de fins a 7 anys. El Ball de Gitanes celebra els 25 anys de Paies amb una trobada que acollirà 5 colles convidades a partir de les 6 d'aquesta tarda al Palau Baltà. La festa començarà amb els balls parlats de totes les colles convidades i a partir de 8:15 començarà una cercavila que acabarà a la plaça de la Vila amb ballada conjunta final. Els 5 balls de gitanes convidats són els de Vilanova, el Vendrell, la Canonja, Reus i Tarragona. A les 9 de la nit, a l'Espai Artístic El Rebós, concert poètic amb poesies i cançons populars d'Amèrica Llatina i d'altres indrets del món, interpretat per Jaime i Chiqui. Diumenge, a partir de 11:15 del matí, Turisme de Vilafranca organitza una nova ruta modernista teatralitzada, que acaba a la Casa Miró, tot degustant una copa de vi blanc. A les 12, a la plaça Milà i Fontanals, els Xicots de Vilafranca actuen juntament amb els Bordegassos de Vilanova, la Colla Jove de Sitges i els Castellers de Mediona en la Diada del Firal Memorial Joan Sol. A partir de les 5 de la tarda i fins les 8, al Parc del Tívoli, Vilafranca Sardanista celebra el 41è aplec de la Sardana de Vilafranca amb les cobles Catània i Maricel. A les 6, a l'Espai Artístic El Rebós, Paràlisi, un espectacle emmarcat dins el cicle de propostes Univers Violeta. A 7:15, Vall del Casal, amb el grup Jamaica Band, a l'hotel Pere III. I a les 7, Marco Mezquida presenta a l'auditori el seu darrer treball tàctil, juntament amb el violoncel·lista Martín Meléndez i el percussionista Aleix Tobias. I des d'aquest dimecres, al Fòrum Verger Balaguer, podeu veure l'exposició Brossa portàtil, la maleta museu. I serà fins al 21 de juny. Acabem amb les activitats que tindreu repartides al Baix Penedès i que ens explica des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Casa de Cultura hi haurà xerrada divulgativa amb l'ADF de Sant Jaume dels Domenys. Pel que fa a demà a les 6 de la tarda hi haurà Club de Lectura amb el llibre de Vermuts i Barbuts i comptaran amb una especial visita de la seva autora, la periodista Magda Minguet. Continuem, ja que durant aquest cap de setmana hi ha la jornada d'entitats, 3 dies amb moltíssimes activitats. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que demà a les 8 hi haurà la xerrada de Deixa de ser tan bona i comença a escollir-te, a càrrec de l'Helena Puig Guitart. Pel que fa dissabte, a les 8 de la tarda, a la Comprativa Cinema, amb la invasió dels bàrbars, dirigida per Vicent Monsonís. Pel que fa a diumenge, us portem diverses propostes. A les 9 al centre, 5a cursa d'orientació Sandra Borrell. A les 12, a la Comprativa, mostra de puntes de coixí. A les 2, a la Comprativa, arrossada del soci. A 6:15, al centre, teatre amb dues germanes d'oïda fina, a càrrec del grup de curats de l'Escola del Teatre del Centre. I a 6:15, també, al Teatre del Centre, la Casa del Bosc, a càrrec del grup de cametes de l'Escola del Teatre del Centre. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que demà a les 6 a la biblioteca hi haurà la presentació de la novel·la El sepulcre oblidat, a càrrec del seu autor Josep Tort Miralles. Pel que fa a diumenge, faran una excursió pel Penedès de 3 hores aproximadament i 12 quilòmetres. Serà a les 8 del matí quan sortiran de la plaça de l'Ajuntament de Banyeres i en acabar A la plaça del Centre Cívic de Banyeres hi haurà vermut i refrigeri per a totes les persones participants. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que demà hi haurà a 8:45 sopar de la gent gran. I el dissabte arriba la tercera Diablovila, la festa de la primavera dels Diables de Santa Oliva. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que avui a partir de les 5 faran un taller de reciclatge a la biblioteca. I pel que fa a diumenge, a les 7 de la tarda, cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat. Marxem ara cap al Vendrell, ja que demà, com sempre, hi haurà mercat setmanal del Vendrell. També demà, a les 7 al carrer de les Quatre Fonts, hi haurà el 40è aniversari de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. El dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I diumenge arriba la festa de la bicicleta del Vendrell. Marxem ara cap a Calafell, ja que avui a les 6 al Centre Cívic Cinema Iris hi haurà Cinema Fòrum amb el Círculo. El dissabte, a 6:15, al Teatre Joan Colet hi haurà el Festival de Fi de Curs Vicente Vicària. I el diumenge arriba també la festa de la bicicleta i la 6a exposició de bicicletes clàssiques, però que us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall. I acabem, com sempre, a Cunit, amb diverses propostes. Per una banda, aquest dissabte, de 10 a 2, la platja de l'estació de Cunit acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, una jornada en què celebren el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per a totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Pel que fa a diumenge, viu la bicicletada familiar amb viu el Tour de França a Cunit. Serà a les 9 del matí a la plaça de la Vila. I també diumenge, en la vessant més patrimonial, es podrà fer una visita guiada a l'avenc d'en Sant Antoni. El punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente a les 10 del matí i cal fer reserva prèvia trucant al 977 67 47 77 o bé enviant un correu electrònic a turisme@cunit.cat.
Us deixem amb el darrer disc de Marco Mezquida, Tàctil, que aquest diumenge portarà a l'Auditori Vilafranquí.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. Aquest dimecres s'ha obert el període de votació dels pressupostos participatius 2025-2026 de Vilafranca. La ciutadania podrà escollir els projectes que es duran a terme a través d'aquest procés participatiu fins al dimecres 17 de juny. Aquesta nova fase dels pressupostos participatius ha estat presentada pel regidor d'Hisenda i Espai Públic i portaveu del PSC, Miquel Medialdea, i per la regidora i portaveu de Vilafranca en Comú, Montse Romagosa. El procés ha comptat amb una elevada participació ciutadana, amb un total de 87 propostes presentades. Finalment seran 27 els projectes que se sotmetran a votació. Els projectes finalistes inclouen actuacions distribuïdes en diferents punts de la vila, amb l'objectiu de donar resposta a necessitats i propostes sorgides de la ciutadania. Les propostes s'engloben en les àrees de cultura, esport, equipaments, espai públic i mobilitat. Podran participar en la votació totes les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafranca. El sistema de votació permetrà seleccionar tants projectes com es desitgi, fins a esgotar la totalitat del pressupost disponible, que és de 155.000 euros. Per tal de facilitar la participació, la votació es farà principalment de manera telemàtica a través de la plataforma Participa 311. Paral·lelament, també s'habilitarà un punt presencial de suport a la votació a l'Oficina de Participació i Barris, a la planta baixa de la Casa de la Vila, en diferents franges horàries per qui no tingui accés online. El ple de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia va aprovar inicialment la nova fase del projecte de remodelació del camp de futbol, que inclou la construcció de l'edifici social, la millora de l'entorn, el canvi de gespa i l'adequació del terreny de joc. Un cop superat el període d'exposició pública, es preveu licitar les obres i iniciar-les aquest mateix any. La sessió també va estar marcada per les mocions dels grups municipals, amb l'adhesió unànime a una proposta sobre la llei de dependència, mentre que les mocions del Partit Popular no van prosperar. En el torn final es van tractar qüestions com la seguretat a la plaça Nova, l'horari de la biblioteca i els canvis en la mostra de vins i gastronomia. L'alcalde Pere Bernet va tancar el ple, convidant a participar en les festes de barris i va anunciar un ple extraordinari el 16 de juny. L'agrupació de lectors Més Bellvei i Esquerra Republicana han arribat a un acord per concórrer plegats a les eleccions municipals del 2027. L'acord s'ha presentat en un acte que ha tingut lloc aquest diumenge a la plaça de l'Església, on també s'ha donat a conèixer que el cap de llista als comicis serà Òscar Ripoll. En l'acte, Ripoll ha presentat el projecte com una entitat feta per veïns i per veïns. La presentació ha comptat amb la participació de Fèlix Sans i Gerard Colet, antics alcaldes vinculats al projecte de Més Bellvei, així com de la vicepresidenta de la Diputació de Tarragona, Marta Ventura, i el diputat al Parlament de Catalunya, Carles Campuzano, tots dos d'Esquerra. Respecte a aquest acord amb els republicans, la formació concorrerà als comicis amb la denominació Més Bellvei Acord Municipal. El 2023, la plataforma va obtenir dos regidors i va perdre l'alcaldia, que va quedar a mans d'Activem Bellvei. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha informat que s'han restaurat quatre llibres que corresponen als fulls d'inscripció familiar del padró d'habitants de 1889, 1890, 1895 i 1898. La intervenció de la restauradora Elia López ha consistit en la neteja en sec mitjançant aspiració per retirar la brutícia superficial, retirada dels elements metàl·lics, desinfecció preventiva amb una solució hidroalcohòlica, laminació de fulls i consolidació dels estrips perimetrals i estabilització física del suport de paper i de les cobertes. Es complementa amb la paginació dels fulls i l'elaboració d'unes capses de protecció i emmagatzematge. El cost del tractament ha estat assumit pel consistori i és la continuació de la restauració efectuada l'any passat amb els llibres de 1875, 1880 i 1885-1890.
Penedès en xarxa.
Són dies de prendre decisions acadèmiques i un dels plats forts del CIAJ de Vilafranca és l'orientació acadèmica, com bé sap la seva responsable, la Núria Mallofré, que avui ens visita de nou al Directament Jove. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Seguiu encara tenint força peticions d'assessoria acadèmica, de resoldre dubtes?
Sí, el que passa que aquests dies, fins al dilluns, estem en preinscripcions a cicles formatius, d'FP, arts plàstiques, ensenyaments esportius, i aquests dies estem donant cites perquè ajudem aquelles persones que han de fer la preinscripció a fer la preinscripció i aquests petits dubtes. A partir de l'altra, de la setmana que ve, tornem a donar assessories, orientacions acadèmiques, però ja dic, aquests dies a tope, estem molt a tope en aquest cas, en tot el que són preinscripcions a cicles formatius que acaben justament aquest dilluns que ve, dia 1 de juny.
També són dies de planificar la mobilitat estiuenca i per això també ens acompanya l'assessora en mobilitat internacional del CIAJ Vilafranquí, la Noa Cepa. Bon dia.
Bon dia.
Després parlarem de viatjar, de mobilitat. Comencem amb qüestions acadèmiques. Com bé deies, Núria, aquesta setmana ha començat la preinscripció a cicles formatius.
Sí, justament dimarts començava i això, tot aquest... tenim pocs dies perquè és prou feines una setmana fins al dilluns per fer aquesta preinscripció. Es fa tot l'any per centres públics i privats concertats i sobretot tenir clar com es fa aquesta preinscripció, quins són els requisits, si som menor d'edat, ho han de fer la sol·licitud als pares, el pare o la mare, si pot ser mira cap mòbil o sistema clave, algun sistema d'identificació digital, si jo aquest any tinc 18 anys o faig 18 anys, en aquest cas la sol·licitud ja la faig directament jo, amb les meves dades, i si no tingués identificació digital, també es pot fer, també online tot, però de manera que hagi omplit sempre totes les dades. I sobretot tenir clar què vull fer i quin ordre de preferències haig de posar.
No a la babalà, sinó estan disposat a anar fins on sigui i estudiar aquells estudis.
Sí, sí, i no quedar-se amb una opció, que després hi ha persones que fiquen una opció i, com diem, jo no dic que no entris, però clar, és oferta i demanda. És a dir, que sempre hem de vigilar i sempre el millor seria ficar el màxim d'opcions possibles i jo puc ficar fins a 10 preferències per ordre d'interès i sobretot tenint en compte que és ordre d'interès i posar el màxim possible, sobretot.
I estem d'enhorabona perquè l'oferta de places d'FP a la capital de l'Alt Penedès creix i el curs vinent passem de les 1.678 actuals a 1.828.
Sí, bé, en aquest cas perquè s'amplien alguns grups, no hi ha una nova oferta de nova oferta de cicles formatius específicament, sinó que hi ha una...
Seguim amb les mateixes famílies.
Sí, les mateixes famílies i cicles, però hi ha una ampliació en aquest cas de places, perquè hi ha més demanda que oferta de places a la major part de cicles formatius. No és a tota l'oferta, sobretot a grau mitjà, també a grau superior, però sobretot a grau mitjà.
Sobretot reforçant les que tenen més projecció laboral, no imagino?
Sí, en aquest cas, i també les que tenen una demanda alta. Això també ho hem de tenir en compte.
Quines són les preguntes, els dubtes, més enllà de com faig la preinscripció? Què neteja?
Sí. Bé, sobretot és el tema dels llocs, no? On jo puc estudiar-ho. Bé, coneixem molt bé l'oferta que tenim al territori, o en general tothom la coneix bé, però bé, com deia, hem de ficar el màxim d'opcions possibles i hem de tenir en compte que el desplaçament, i aquí a vegades tenim uns problemes, no?, amb els desplaçaments, depèn cap on vulgui anar, sí que tinc transport públic, però no per tot, a tot arreu, o els horaris d'aquests transports potser no som el millor del món, o per exemple...
I deixa'm afegir la fiabilitat d'aquest transport.
Sí, sobretot el que seria el transport d'en tren, no?, que tenim, doncs depèn del dia, no? Hi ha dies que va molt bé, hi ha dies que no va gens bé, i això també és un problema també a l'hora d'aquests desplaçaments i que aquests joves que volen iniciar estudis, no?, com a cicles formatius i s'han de desplaçar a fora de comarca o inclús dins la comarca, doncs tenen aquestes dificultats, no? I també el tema de l'autobús, no? Hi ha llocs que hem d'accedir-hi, no tenim amb tren i anirem amb autobús i s'ha de mirar sobretot sempre els horaris i com arribar-hi. Això és bàsic.
Això pel que fa a cicles formatius, però la setmana vinent s'obre la preinscripció universitària.
Sí, dilluns que acabem la de cicles, dimarts dia 2 comença la preinscripció universitària, comença el dia 2 fins al dia... en aquest cas fins al dia 26. Sí que és veritat que el gran gruix de persones que accedeixen a la universitat normalment són joves que venen de batxillerat, que acaben aquest curs, han acabat aquest curs al batxillerat, que ara el 9, 10 i 11 de juny faran la selectivitat, estan
estudiant
a tope, les sales d'estudi estan obertes de dilluns a divendres, de dilluns a diumenge, matins i tardes, que ho tinguin en compte com a espai, i això, bona part d'ells el que faran és esperar fer la selectivitat i esperar els resultats que sortiran el 23 de juny, però hem de dir dir
és
que...
el més recomanable.
Sí, sí, bueno, més que res perquè saber com està el tema. Clar. Encara que jo puc fer la preinscripció ara, però si no tinc les notes finals, allà no em constarà les notes a l'hora de fer l'ordre, no? També hi haurà tot aquell perfil que ha acabat altres anys al batxillerat o que venen de cicles formatius i que potser no es presenten a la sala d'activitat, i en aquest cas, clar, la preinscripció a partir del 2 ja la poden fer fins al dia 26. També tot es fa a través d'internet, en aquest cas a través del portal d'accés a la universitat, que qui no el conegui s'ha de donar d'alta el primer cop i un cop està a dins hi ha com 4 apartats i aquests 4 apartats s'han d'anar omplint, ja estan primer en vermell i s'han de convertir en groc si està pendent de validació de documentació o en verd. Vull dir que tinguem en compte això, a partir de dimarts nosaltres enllacem.
Aquí no assessoreu tant, no cal, no?
No cal tant, però també ho fem. També,
Vull dir, amb la inscripció, amb la preinscripció.
Bé, sobretot els que venen de batxillerat.
Sí.
Els que venen de batxillerat, normalment ja és tot el tema del portal, ja el coneixen, ja saben com funciona. Amb orientació universitària, sí. I a l'hora de fer la sol·licitud, sobretot també aquells perfils, potser, que ja fa un temps que no estudien i s'incorporen de nou a la universitat, o que venen també, per exemple, de cicles formatius, no? Que aquí potser no tenen tanta informació com els que venen de batxillerat.
És que l'oferta és inabastable,
sí.
Ara mateix.
No em preguntis quantes n'hi ha,
no,
perquè no
hi...
Mira, podia posar a la web d'universitats.gencat.cat el cercador, podia ficar que em donés totes les carreres per totes les universitats, i aquí surten públiques i privades, totes les universitats, i seria... I a més, no és que cada any s'ampliï, però a vegades hi ha doncs, novetats. Aquest any potser no n'hi haurà tantes, de cara al curs vinent sí que s'està plantejant més places i nous centres universitaris, per exemple, medicina, etcètera, no? Hi ha un ampli ventall d'opcions com a cicles formatius, formació professional, arts plàstiques, esportius, però també, en aquest cas, en temes universitaris.
Suposo que la recomanació és no ho deixeu per l'últim dia.
Sí, això
perquè
mateix.
Perquè poden sorgir complicacions,
sí,
en el procés o dubtes.
Sí, sí, i a més que res, això, que quan es tanca el procés. Hem de tenir en compte només, també amb el tema dels preus universitaris, que també volia comentar-ho una miqueta, els preus dels crèdits a les universitats públiques i la UOC els marca la Generalitat, i en aquest cas el preu de cada crèdit, penseu que cada any, carreres, si són de 4 cursos, són 60 crèdits cada curs, doncs el preu del crèdit es manté des de fa 2 anys i és igual per totes les carreres. Abans hi havia preus diferents, depèn de la carrera, del grau d'experimentació que deien, no? Què volia dir? Que una enginyeria o una carrera de l'àmbit de la ciència de salut era més cara que no pas, per exemple, història. Ara no, ara des de portem 2 anys, si no vaig equivocada, el preu del crèdit universitari és el mateix per totes les carreres.
Són uns 18 euros?
Sí, bueno, 17,69. Un curs, si comptem 60 crèdits...
Sí, fem-ho més fàcil.
Sí, uns 1.100 euros. Taxes universitàries a part, que això ho marca la universitat, això és el preu del crèdit. Universitats públiques i BIC. Tenint en compte que hi ha universitats públiques que tenen centres escrits, que són centres escrits que funcionen com a privats. És a dir, com tot, sempre hem de mirar tota la informació per tenir-la clara i saber, doncs, les conseqüències, direm, per exemple, a nivell econòmic, no?
Obrim el capítol estiuenc. Ben aviat tindrem l'oferta d'activitats de la nau a Vilafranca?
Sí, en aquest cas la setmana que ve, justament el dilluns, aquesta setmana que hi ha moltes coses, es presentarà ja oficialment la programació estiu de l'Espai Jove a la Nau, on hi haurà 50 activitats diverses per aquests joves a partir de 12-13 anys que volen doncs, fer... No és un casal d'estiu, això sempre també ho hem de dir, sinó són activitats diverses, poden ser tallers, sortides, activitats a la mateixa nau, etcètera, no? I les inscripcions començaran el 3 de juny. És a dir, el dia 1 es fa la presentació oficial i el 3 de juny ja comencen les inscripcions.
Això vol dir, que ve.
Sí, en aquest cas que qui estigui interessat en aquestes activitats perquè tenen adolescents joves, doncs que comencin a mirar ja la programació a partir del dia 2 es penjarà a la web de Joventut, joventut.vilafranca.cat.
Si no us voleu quedar aquí o si combineu l'estiu aquí amb mobilitat internacional, la Noa ens porta propostes, per exemple, la nova cita del Voltel, unes xerrades molt interessants per a aquells que estan preparant aquesta mobilitat internacional.
Sí, sí, bueno, serà l'última activitat del Voltel, que ja portem uns mesos fent. Recordem que hem parlat de camps de treball, d'anar a treballar a l'estranger, d'estudiar a l'estranger, intercanvis i voluntariats, i ara aquesta última, també aprofitant com l'inici de l'estiu, no seria tant amb aquests projectes que estan més organitzats com a tals, sinó que seria com per explicar una miqueta els recursos que hi ha perquè un viatge més convencional de turisme surti de manera més barata. Llavors, s'explicaran recursos de bonificacions, carnets, com trobar aquestes opcions més barates, opcions d'allotjament més barat, de viatge més barat, i com fer que si no hem pogut o no hem volgut fer cap d'aquestes altres oportunitats de mobilitat internacional que acostumen a sortir una miqueta més econòmiques i volem fer un viatge convencional que també ens pugui sortir de manera més econòmica possible.
Quan es fa aquesta última xerrada del Voltal?
Es farà el 15 de juny a les 6 i mitja, com tots els que hem fet, a l'Espai Jove a la Nau.
Recomanes reservar?
Sí, sí, sí. Com en tots els altres, hi ha un enllaç per fer la inscripció, perquè bueno, ens agrada preveure una miqueta quanta gent hi haurà per saber com organitzar la sessió. Però bueno, que sí, com en tots els altres, si a última hora algú vol venir i no ha fet la inscripció, que tampoc està allí per això.
15 de juny per la tarda, a la nau. Viatjar de manera econòmica posa punt i final al cicle Voltal d'aquest any. I aquests dies també, Noa, estàs pendent dels intercanvis juvenils, comencen a sortir propostes i aquells que s'han decantat per aquesta opció han d'estar amatents, no?
Sí, sí. Bueno, com bé hem explicat, ja vam explicar també el Voltal i sempre que parlem d'intercanvis comentem que, clar, pels intercanvis no hi ha una plataforma o una llista on ens vagin sortint tots, sinó que cada entitat...
És com els camps de treball, que és
exacte,
molt més fàcil, no?
Sinó que cada entitat va publicant els seus i així de manera una miqueta com a comptagotes. Vull dir que tampoc no hi ha unes dates concretes. Llavors, sempre diem que si no volen ells anar mirant a les pàgines web de les entitats que els hi diem quan surten aquests intercanvis, que estiguin en contacte amb el CIAJ, que s'apuntin al grup de difusió de WhatsApp que tenim, que si no el tenen, que contactin amb nosaltres i els hi podem facilitar aquest grup de WhatsApp, perquè per allà anem donant com totes aquestes oportunitats d'intercanvis que ens van arribant, anem fent difusió per allà. Sí que és veritat que ara mateix ens estan arribant moltes més opcions de majors d'edat que de menors, però també n'estan arribant alguns i vull dir que encara que estiguem, o sigui, com totes les altres inscripcions de camps de treball, d'anar a treballar, potser sí que s'ha de plantejar amb una miqueta més d'antelació, pels intercanvis estan arribant ara. Vull dir que si hi ha algú que encara no se n'ha assabentat del que són o no té plaça, que encara estan sortint ara, vull dir que estan a temps de fer-ne algun per aquest any.
Per aquests que no s'han assabentat i potser estan descobrint una opció de millorar idioma, d'espavilar-se, de sortir de casa aquest estiu, de conèixer altres persones d'altres nacionalitats, quin és el pla bàsic d'un intercanvi?
Són una o dues setmanes, acostumen a ser més una setmana que dues, en un país on s'ajunten, es fa un intercanvi juvenil, per això es diu intercanvi, no és intercanvi que a vegades es confon amb jo vaig a casa de... i després venen aquí, no és aquest tipus d'intercanvi, només s'ajunten en un país amb grups de joves d'altres països. Llavors es fa un intercanvi cultural, juvenil i lingüístic durant dues setmanes i es fan activitats d'educació no formal, educació en el lleure, entorn a una temàtica. Cada intercanvi té la seva temàtica i treballa de la seva pròpia manera. Hi ha molts que són de temàtiques potser de més de caire social, però que llavors ho barregen amb activitats doncs, a l'aire lliure, activitats també d'aventura, activitats creatives, com que fa una miqueta una balança entre tot.
I a la llista del CIAJ es van publicant aquestes ofertes que van sortint, no? Com deies, en comptagotes, però
sí,
van arribant.
Sí, sí, sí. Llavors, cada intercanvi té com la seva pròpia inscripció, que això també, quan fem la difusió de l'intercanvi, ja ho posa. I recordar que els intercanvis són 100% subvencionats per la Unió Europea. Llavors, tot el que és el viatge fins allà, allotjament, manutenció i totes les activitats són gratuïtes. En algun cas, pot ser que hi hagi una petita quota de 50 o com a molt, molt, molt 100 euros, però no acostuma a passar més d'això, i tot el que més està cobert. Llavors, són unes oportunitats molt, molt bones per poder fer, com tot el com bé has dit, a un viatge també com per poder millorar, per poder tenir una primera experiència sols a l'estranger i conèixer altres persones i practicar l'idioma.
I fa uns dies fèieu des d'aquests micros i també a través dels mitjans de comunicació una crida des de joventut buscant candidats a participar en un intercanvi juvenil internacional amb la ciutat agermanada de Vil. Ha anat bé? Heu tingut demanda?
Sí, 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 sí. Hi ha hagut bastanta demanda I, de fet, es van acabar la convocatòria d'inscripcions es va acabar aquest dimarts, dia 26, i ara, com bé vam dir, si hi ha més de 5 places, que ja podem dir que hi ha més de 5, es farà un sorteig. I aquest sorteig encara no hi ha dia i hora concret, però sí que es farà la setmana que ve, això ho sabem. Serà un sorteig públic i llavors se sabrà de totes les persones que s'han inscrit quines 5 seran les que faran aquest intercanvi.
Trobareu tant la Noa com la Núria al CIAIS de Vilafranca. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
Seguim explicant l'actualitat jove, ara a Lourdes, amb l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Així és, Sílvia, i per això ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica la Sílvia, de l'Oficina Jove Baix Penedès. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una setmana més, a veure que ens es pots explicar de les novetats.
Doncs mira, explicarem novetats per de cara a l'estiu, perquè estem preparant la guia d'estiu per joves de la comarca, que per cert aprofito també doncs, per fer una crida a totes les entitats, ajuntaments que estiguin organitzant, realitzant activitats per jovent, doncs, que ens pot enviar aquesta informació per formar part de la guia, que ja els hem fet saber, però aprofito que t'altaveu també. Us faré un destacat. Comencem pel curs de monitors de lleure, monitors i monitores de lleure, que organitzem des de Jo Baix Penedès, juntament amb la Cambra de Comerç de Tarragona, i que aquest estiu el farem a Sant Oliva. Aquest curs començarà el 29 de juny fins al 7 d'agost, són 180 hores, que no només hi ha la part de formació, sinó que també s'han de fer pràctiques. S'han de fer 160 hores de pràctiques per poder tenir la titulació de monitora d'educació de lleure. I en aquestes pràctiques també s'ha de fer un treball, una memòria. Llavors, doncs, si totes aquestes tres parts estan correctes, no? Estan aprovades, per dir d'una manera, l'escola de lleure on fas la formació, que sempre ha d'estar reconeguda per la Direcció General de Joventut, és qui doncs, tramita la titulació a la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. Molt interessant per totes les persones que vulguin treballar de monitora en colònies, campaments, rutes, camps de treball, no? Per treballar amb infants i joves. Uh-huh. Cal dir que aquesta titulació doncs, és oficial, tot com he dit, i l'altra titulació oficial en el món del lleure és el curs de director de lleure, que aquest és un altre tipus de formació. Uh-huh. I anem cap a un altre tipus de formació, també destinada a treballar amb infants i joves, també, que és el curs de dinamitzadora poliesportiva. Uh-huh. El Consell Esportiu del Baix Penedès fan un curs intensiu del 6 de juliol al 31 de juliol. Poden fer les inscripcions directament al web del Consell Esportiu. És per persones a partir de 16 anys. Disculpa, m'he deixat que el curs de monitor de lleure és per persones de 18 a 29 anys, en aquest cas, inscrites a garantia juvenil. M'ho he deixat abans quan t'ho explicava. I aquest de poliesportiu, la diferència més gran és que és a partir de 16 anys. Hi han 100 hores teòriques i després s'han de fer 150 hores de pràctiques. Uh-huh. En aquest cas, el preu són 240 euros. I doncs, totes les persones interessades on treu a la pàgina www.cebp.cat, que són les cicles de Consell Esportiu del Baix Penedès. És formació reconeguda per la Generalitat i podeu obtenir el número del ROPEC, vale? Que és el Registre de Professionals de l'Esport de Catalunya. En aquesta ocasió, el Consell Esportiu fa la formació a l'Institut La Talaia de Sau de Calafell. I un altre grup de formacions, per dir-ho d'una manera, formacions i activitats lúdiques que fan des de Joventut de Calafell, que han fet la seva guia també d'activitats d'estiu. Volíem destacar un parell o tres de coses, el que ens doni temps. Tenim, per exemple, el festiu, que són tot un seguit d'activitats per persones joves, adolescents i joves, i que cada setmana fan com un tema. Val? Uh-huh. Hi ha una part més de fer de platja, d'activitats de platja, d'aigua, com per exemple anar a bogar i activitats similars. Després hi ha una altra que faran un que t'interessaria amb tu també, Lourdes.
Sí?
Sí, fan com crear el nostre propi podcast.
Oh!
Amb les companys i companyes de Calafell Ràdio. Fan un taller molt, molt interessant. Després també fan doncs, coses de cuina, de més artístiques. I a nivell de formacions, doncs, hi ha, per exemple, un de primers auxilis, un de programació i vol de drons, un d'anglès, B1, i després el de premonitors d'educació en lleure, que és un curs doncs, que es pot fer prèviament el de monitor de lleure. No és un curs oficial, ja he dit que els dos oficials és el de monitor i director de lleure, però és un curs molt útil i que et permet doncs, conèixer tot aquest món tan interessant de l'educació en lleure i tenir aquesta base per després fer doncs, la formació oficial Però, i aquesta base també et permet, doncs, bueno, potser a vegades en el món del lleure, doncs, fer de monitor auxiliar, però de manera com d'ajudant, eh? Per tant, també. I a més, Calafell, doncs, també teniu totes les activitats de platja, doncs, de zumba, de ioga, el cicle de cinema de terror, que és un clàssic de Calafell, també molt, molt interessant. Bé, i després d'això, crec que em queda un minutet, potser, si no he calculat malament.
Sí, correcte.
Doncs, volia fer ressò de l'exposició que tenim ara mateix a l'Aparador Jove. És de la Paula Cabello, és una noia de Montblanc, de la Conca de Barberà, que està participant a l'Hexàgon d'Art Jove, que és aquest projecte que tenim amb la demarcació de Tarragona, doncs, per fer intercanvi d'artistes joves, no? Doncs, per donar-los aquesta oportunitat per exposar. Tenim aquí l'Aparador Jove fins a finals de mes, i una miqueta més, segurament, i són retrats amb carbó. Per tant, és de venir, visitar i estar-te una estoneta mirant-lo cada un, perquè cada un té la seva gràcia. Doncs, sí. I dir-vos també que d'aquí dues setmanes, que encara falta, però us ho avancem, l'Oriol Romagosa, que ja va exposar amb nosaltres, un jove de l'Arbós que fa pintura i pintura mural també, que ara ha estat fora fent alguns treballs així bastant espectaculars, doncs també està participant de l'Hexàgon d'Art Jove, i a mitjans de juny exposarà a la Conca de Barberà al Museu Comarcal.
Déu-n'hi-do.
I després tenim més exposicions. Però doncs, per ara tenim aquestes.
Doncs molt atents a totes aquestes novetats i les que han de venir, que seran moltes. I com sempre, Sílvia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres. We'll be right back.